Del Pellicó ens va canviar a totes el paisatge. El cas Pellicó ha tornat a posar sobre la taula l'agressió sexual per submissió química. A Giselle la drogava el seu marit, però en la gran majoria de casos aquest fenomen es produeix a través de la ingesta d'alcohol, que posa les dones en una situació de vulnerabilitat i fragilitat en el moment de ser abusades. Hi ha casos menys mediàtics, però que passen prop de casa nostra, quan una dona és violada o abusada sense recordar què va passar i com va anar. Avui parlem de submissió química i de si ha canviat la nostra personalitat perspectiva sobre aquest delicte sexual.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ask yourself, was it you who let me down? I'll tell you how. You flew too near to the sun, then it scorched you down.
17 de març, és el dia de Sant Patrici. La nostra irlandesa preferida, ja sabeu que és Jessie Buckley, i a part de fer pel·lícules meravelloses com Hamnet, també es dedica a cantar. I té una banda amb un músic, el Bernard Butler, que ara no em sortia el nom, i que és això que estem sentint ara, que és un disc meravellós que es diu For All Dies to Tear the Heart. Benvinguts, benvingudes a les dones i els dies. Parlàvem del cas Pellicó i no ens agrada que us pugueu imaginar que estem comparant casos, però sí que és veritat que segons l'Hospital, per exemple, de referència a Catalunya de violències sexuals, l'Hospital Clínic de Barcelona, del gener a l'octubre de l'any passat, del 2025, gairebé el 21% de les persones ateses per agressions van patir submissió química i l'amnèsia era el símptoma més habitual. Quan parlem de persones, estem dient que pràcticament totes eren dones. Avui parlarem de tot plegat amb la Mònica Llop, que és una víctima que continua lluitant 14 anys després dels fets i d'un procediment judicial i policial on va fallar tot. També amb la seva advocada especialista en aquest tipus de violències, la Sònia Ricondo, i la Laura Castells de l'Observatori Noctàmbules. I la saludem a les tres. Com esteu?
Hola, bona nit.
Hola, bona nit. Jo deia això de Giselle Pellicó i m'agradava parlar d'aquest tema i començar parlant d'aquest tema perquè no sé si el cas Pellicó justament ens ha canviat a tots una mica la percepció, no? Perquè algú des de casa dirà, home, però no és el mateix. I sí que és el mateix. A vegades no fa falta, doncs, que hi hagi aquesta premonició o aquesta preparació, però sí que estem parlant del mateix delicte.
Totalment. De fet, jo crec que la submissió química, el concepte de submissió química, estava molt segrestat per un imaginari molt concret que lligava a la nit, als desconeguts i a drogues estranyes com la burundanga, no? I que, tot i que, bueno, nosaltres ja sabíem que això no era així, era difícil fer pedagogia sobre que el paisatge realment era bastant diferent. I és veritat que el cas de la Giselle Pellicó obre la porta, no?, i eixampla una mica tot aquest imaginari de dir, ostres, no, és que això va més enllà. Homes coneguts, substàncies més conegudes i entorns, en principi, segurs.
Ens parlava ara la Laura Castells de l'Observatori Noctàmbules i t'està sentint també Sònia Ricondo, que a part del cas de la Maria, que ara la saludem, tu portes altres temes i altres casos molt semblants. I el que et trobes moltes vegades és que sí, l'alcohol és com determinant.
Sí, l'alcohol està present en la gran majoria de casos quan parlem de casos de submissió química. Normalment, com apuntava també la Laura, la meva companya, moltes vegades, no, sentim per mitjans que hi ha casos de burundanga o drogues que precisament no són les més habituals, no, en el consum o en espais d'oci, i estem veient que precisament la gran majoria de casos de submissió o vulnerabilitat química, que segurament després la Laura expliqui una mica aquesta diferència, són per la presència de l'alcohol. I a més, com deia ella també, que normalment les agressions es perpetren per l'entorn conegut, amics, familiars, i no tot aquest imaginari que tenim d'un home desconegut. I precisament la Giselle Pellicot jo crec que ens ha desmuntat, no?, aquest mite, i també ens ha desmuntat el mite de classificar quines són les violències greus i les que no, no? Nosaltres no tenim aquest poder per dir quines són denunciables, quines no, quines són més greus, quines no, sinó que al final estem veient que hi ha unes xifres i que la gran majoria doncs no s'estan denunciant perquè precisament ocorren en aquest cercle més íntim i costa, no?, fer aquest pas.
Jo crec que encara hi ha, podríem dir culturalment, hi ha aquesta idea que l'alcohol, home, amb l'alcohol no perdem el coneixement. Però a mi m'agradaria que el desmantellessis una mica, Marta, perquè, Laura, perdona, perquè jo crec que passa molt més del que ens imaginem i les quantitats aquí són importants i també el lloc, el moment i com i tot el que afecta a lo millor en aquell moment del mes a la dona, hi ha moltíssimes raons, oi?
Hi ha moltíssimes casuístiques, de fet, per això nosaltres, en lloc de submissió química, des de l'Observatori preferim parlar de violències sexuals en presència de drogues per donar cabuda a totes les casuístiques que es donen quan hi ha violència sexual i consum de drogues, perquè, a més, no és només que la línia, com deia la Sònia, no?, entre què és intencionat i què no, tu també ho comentaves al principi. Nosaltres, bueno, històricament s'ha distingit entre submissió química proactiva, no?, la que un desconegut, l'agressor t'intoxica amb alguna substància amb l'objectiu d'agredir-te, i després l'oportunista, que és la més habitual, que és quan el consum és voluntari. Però abans també, i ho comentava amb la Mònica, on està la línia, també, que és molt fina, no?, perquè tu potser has començat a beure perquè tu volies, i arriba un moment que algú et comença a convidar insistentment a xupitos o el que sigui, amb la intenció precisament de que no puguis donar el teu consentiment, no? Llavors, no sé si a aquestes alçades té massa sentit seguir fent aquesta distinció, perquè a més també, una mica amb el que deies, hem estat tan socialitzades en no confiar en les nostres pròpies percepcions, no?, que a vegades parlàvem amb la Mònica quan te n'adones que el que t'està passant al cos no t'acaba de quadrar amb com tu et poses normalment quan tu consumeixes, ja és tard, perquè ja no queden substàncies al cos i vas...
I clar, com deia la Sònia, més com és en un moment d'amistat, doncs, de diversió, etc., no estàs doncs, desconfiant d'aquesta situació, és a dir, és aquest amic que m'està convidant a beguda perquè està molt content de veure'm, no?, que està molt content de veure'm, està contentíssim de veure'm,
no?, m'acompanya a casa. Es preocupa molt per mi, no?
Exacte. Sí. És això, és el que passa quan bevem moltes vegades. Fear and chills. Wake up, no will. Parlant de submissió química, a mi m'agradaria dir una cosa, que és quan diem aquesta paraula, sembla molt, molt dura, perquè química i submissió sonen molt dures, però formen part de la nostra realitat, molt més sovint del que imaginem. I aquest és el cas de la Mònica Llop, que, com dèiem, va ser víctima d'agressió sexual per submissió química. Ella és valenciana, fa per això temps que viu a Barcelona. Explica'ns, Maria, una mica com el que vulguis, però sobre aquesta paraula que sembla tan bèstia, però que té tant de quotidiana, no?
Sí, fa una estona ho parlava amb ella, amb Marta, amb Laura, li he tornat a dir Marta, perdó.
Es veu que es porta aquesta nit, no ets l'única. Laura Castells.
És que amb un tema tan dur, de vegades necessitem fer humor, perquè la nostra vida, o sigui, a mi em va passar en 2012 i...
Quants anys tenies?
21. I ja fins i tot dius, és que si ja no parli amb humor negre, és molt dur, no? Per a mi la submissió química, com parlava amb Laura abans, hem fet un cafè abans, i dèiem que la paraula submissió química té un pes molt fort, no? Que jo crec que la gent quan ho escolta es dissocia directament, no? I submissió química simplement és que pots haver ingerit alcohol per voluntat, no? Algun tipus de droga, fins i tot algun tipus de medicament perquè tens ansietat crònica. Jo ara mateix...
I és la barreja, i és la barreja també,
sí,
no?
Sí, és simplement que tu d'una persona que no té la capacitat de decidir o no té voluntat, no, no has d'abusar, ja està, simplement és que no has d'abusar.
Expliquem una mica el teu cas, també, perquè jo crec que és la millor manera d'entendre-ho. Això dèiem, tenies 21 anys, vas anar, encara estàs, de fet, lluitant judicialment, això va passar doncs, el juny del 2012, estaves en una festa, en una masia.
Sí, com et deia abans, off the record, precisament nosaltres també volíem fer pedagogia, que bueno, estem cansades per una banda de fer pedagogia, però pel que veiem encara cal. El meu cas és en un entorn molt prototípic, no? Perquè submissió química en una festa...
Explica-ho, que els oients no ho saben.
En una festa privada, no? Però m'avança ja que és molt prototípic i la submissió química no només passa de nit i en una festa privada, no? Però el meu cas jo anava com a periodista a una festa privada d'una beguda de Jägermeister i jo anava com a periodista d'un periòdic valencià i anava a fer un article sobre el tipus de festa, no? Perquè duia diferents bandes valencianes, jo en aquella època ja feia periodisme musical i res, en un moment perd la noció del temps i és el que passa amb la submissió química que no recordes, tens una amnèsia, no? I és quan jo em lleve a l'agressor i fugisc...
Clar, tu perds la consciència i la sensació aquesta de temps i et trobes un... Quan més o menys et despertes, et trobes un noi a sobre.
Sí, jo crec que no és important parlar de l'acte en si, perquè això crec
que... No tens ganes tampoc ni de recordar-ho?
No, estic fent un viatge de salut mental i de sanació que no tinc cap problema, però crec que és més important parlar de com s'arriba ahir. Jo encara no sé com he arribat ahir ni perquè tinc un agressor, perquè jo no recordo haver ingerit una quantitat de beguda com per a deixar-me així. I això.
I després el que passa és que tot el que passa després d'aquell moment, quan tu decideixes marxar i trobes una persona que més o menys coneixes i li demanes ajuda, et porten a l'ambulància...
Sí, o sigui, el meu cas no és habitual. Jo sempre dic que he tingut com una força molt forta que em va ajudar. De fet, és com que quan et passa alguna cosa a través de la... Diguem, es diu a través de submissió química, no? Perquè és com... que tu no estàs en la teua capacitat total, no? Estàs aturdida o estàs baix l'efecte d'alguna droga. Jo em vaig despertar, jo pensava que anava a morir, sincerament, perquè els efectes que tens amb la submissió química, les víctimes són persones diverses, no? I pot ser el que a tu t'ajuda, a mi em fa mal o em mata, no? I jo sempre dic que jo estic viva de miracle, no? Jo pensava que no anava a despertar, no?
I... Tu vas anar a parar una ambulància, finalment.
Sí, jo no vaig poder socorrer-me perquè em van robar el mòbil i la cartera, que això també és un...
Un clàssic, podríem dir.
És molt baix, no? Que primer... De fet, haver preferit moltes vegades, li ho dia a Laura, dic, ostres, haver preferit moltes vegades, ja parlant des d'una batalla que duc de 14 anys que me rebentaren l'ull, no? Perquè sí que em vegeren o que em trencaren el braç, no? Perquè a mi em va jutjar molt perquè no me veien violència física, que visquem en un món avançat en algunes coses, però amb aquests tipus de violències sembla que no estem tan avançats.
Clar, això va passar després ja quan vas arribar a l'hospital, és a dir, tu et vas sentir jutjada perquè com que no portaves aparentment cap...
Em vaig sentir jutjada des de l'inici, no? Des de l'inici que o sigui, m'acaba de passar, estic en una festa, estic en un entorn i clar, o sigui, m'acaba de passar, jo no sé què m'han posat, què m'han donat, estàs aturdida, no saps què ha passat.
Indefensa,
no?
També.
Quan això et passa, el cervell, per molt que intentes, o sigui, el teu sistema operatiu, el cervell està, no pots recurrir perquè no has memoritzat, no?
No, absolutament.
I s'aprofiten d'això.
I, de fet, tu estaves a l'ambulància i vas tenir un atac de pànic, que em sembla lo mínim, i m'imagino que en aquests casos cadascú ho processa com pot.
Clar, sí, o sigui, crec que va ser un atac de pànic, és el teu cos reaccionant a una agressió, no? A un depredador. Un animal, quan és atacat per un altre animal, si tinguem gossos, gats, el que tinguem, o sigui, reacciona, no? Pues era el mateix.
I clar, ara d'això ja estem parlant de fa un temps, perquè era el 2012, però sí que et vas trobar que a l'hospital no et vas trobar tampoc l'atenció que t'esperaves, sinó que va ser com molt, molt bàsic, i després també quan vas anar després a fer la denúncia a Guàrdia Civil.
O sigui,
com valores aquest temps?
Pensa que jo de vegades dic que n'hi ha dies o segons que són més intensos que possiblement la vida de moltes persones, no? Jo vaig viure això en menys de 10 hores, m'havia passat tot, havia anat a l'hospital, m'havia agafat un atac, ho havia denunciat, o sigui...
I com es van portar a l'hospital? Què va ser el protocol?
No va haver protocol, o sigui, normalment, Sònia, ara no sé quin és el protocol, però a mi, bàsicament, me te revisa un forense, no? I a mi em va revisar un forense en pràctiques, i eren tot homes, no? I amb molt poc de tacte. O sigui, tu també no saps. Jo no sabia que acabava de passar, no? Era com, tu estàs aturdida, no saps què acaba de passar. I en l'hospital va ser tot molt fred, no? Després va vindre un company i ja em va acompanyar. Ara no sé si el protocol ha canviat.
Sí, ha canviat molt.
A poc, sí, però sí, no? Sí, una miqueta canviat i s'ha connectat tot una mica més, però bueno, encara hi ha reivindicacions que hauríem d'arrossegar del cas de la Mònica, per desgràcia.
En general, suposo que falta formació als hospitals i que ha costat molt que la gent es faci conscient del que, amb qui estan parlant, en quin moment es troba la persona quan arriba, etcètera, no? Tu després vas denunciar a la Guàrdia Civil en el seu moment i van posar en dubte la teva versió.
O sigui, tornant un poc a l'hospital, sí que és cert que hi ha un tema que és un protocol, no? Però també hi ha una cosa que es diu humanisme, empatia i humanitat. Sentit comú. I si t'acaba de passar això, doncs com a mínim ha d'haver humanisme, no? I tornant al que has dit de l'hospital, la Guàrdia Civil va insistir moltíssim en que anava a declarar, perquè argumentaven que quan abans millor, no? Amb el temps ho mires i no és quan abans millor. Estic aturdida, estic baix efectes d'una droga que no sé, m'han donat calmants en l'hospital, m'he pres la pastilla el dia després, que no me van donar en l'hospital, me la va haver de comprar el meu company. Vull dir, són moltes violències en una i ara vegem que... una persona que acaba de patir tot això.
I també et van preguntar quin tipus de roba portaves, tinc entès.
Sí, les preguntes eren...
O sigui, és a dir, si anaves massa curta,
exacte,
no? En el fons, culpabilitzant-te.
En juny, en el País Valencià. Sí, sí, o sigui, jo, perquè sempre m'he estimat i he confiat en mi, no? I sempre he tingut com una llum dins que he dit, ostres, no m'aneu a fer dubtar de mi. Encara que va haver una mil·lèsima de segon que vaig dubtar, però vaig dir, no, o sigui, això ha passat i és així.
Però el que passa que tu dius que com que estaves en aquesta situació, clar, et fan declarar en
una
un
pressió,
moment...
És pressió, o sigui, és que no té sentit que declari una víctima en com jo estava. O sigui, no té sentit, i menys sense un advocat d'ofici, ni amb ma mare ni amb mon pare, o sigui, totalment sola i vulnerada, no?
Clar, això ara, per exemple, seria bastant difícil que succeís. Normalment s'ofereix un advocat d'ofici. Com es fa ara a dia?
Sí, el camí que explica la Mònica, és cert que del 2012 fins ara ha canviat una mica les coses i els recursos s'han connectat una miqueta més, no? Perquè precisament pues, evitar aquesta revictimització a la que parla la Mònica, tot i així pues, queda moltíssima feina per fer, no? Perquè al final era el que tu també apuntaves, Montse, que necessitem que hi hagi formació i sensibilització, però en tots els operadors que intervenen, que són moltíssims en aquests casos, des de metges, des de professionals de l'advocacia, jutges, etcètera, no? Són molts operadors. Ara sí que va canviant, ara quan poses una denúncia, aquí sobretot a Catalunya, hi ha l'obligatorietat i la recomanació de que sempre hi hagi un advocat d'ofici, perquè precisament puguem reflectir a les denúncies tota la informació que sigui important. Sí que és veritat que jo crec que una cosa important que deia la Mònica és que en els casos de submissió química o de violència sexual sexual en presència d'alguna droga, és important que donem aquesta pausa a l'hora de la denúncia, perquè molta de la informació que a vegades la podem recuperar descansant, parlant amb persones que hem estat en aquella festa.
Perdona, Sonia, al contrari del que me van recomanar a la Guàrdia Civil. O sigui, el meu cas va ser un sprint per a que jo declarara, per tant, la meva declaració era inconexa i totalment pressionada.
Clar, perquè a més em vas fer dues, perquè te'n vas adonar d'aquesta situació, de que la primera declaració potser te n'havies oblidat de coses i quan vas, al cap d'unes hores, vas decidir que ja estaves més a lloc, tu mateixa, clar, vas decidir declarar una altra vegada, amb la qual això encara et va portar més problemes.
Clar, o sigui, t'he tallat.
No, però ja és això, ja és això.
Sí, o sigui, clar, o sigui, tu pensa que jo estava sense descansar, sense menjar, sense beure aigua, i per molt forta que sigues, no?, o que tingues una personalitat, entre cometes, forta, també tenia 21 anys, que també que sí, que era bastant jove, i aleshores, per a mi, vaig llegir la declaració, me van donar un paper i a casa, i vaig dir,
és que hauria firmat el que hagués estat, no?
No, és que tenia tres guàrdies civils amb mi intentant tancar una declaració. O sigui, ara amb els anys dius, ostres, tenia pinta de que volien tancar això rapidet. Saps? Perquè la...
Era un mal de cap, suposo. Que jo crec que en molts casos
mal de cap...
no saben molt bé com reaccionar.
Clar.
Fins i tot ja és un punt que és com una mena de pedra a la sabata.
Sí, amb el temps, a ma mare i a mi que anàvem a declarar totes les setmanes allí, jo recordo vomitar de l'estrès que em suposava perquè no me sentia més jutjada, no? Més com si jo hagués agredit algú. Que no, al contrari.
Clar, perquè el que hem d'explicar és que després de tot això tu et van fer doncs va haver una mostra de fotos, de 250 fotos, que clar, ja m'explicaràs, després de tot el que t'ha passat, o sigui, haver de triar unes persones que et sembla que s'assemblen al teu agressor.
Sí, sí, o sigui, va ser totalment tot el contrari del que s'ha de fer, no? Però pensem que en el 2012 el concepte submissió química possiblement estaria baix la taula, no ho sé, corregis-me, Laura, però...
Per allà comença.
Per allà comença, no se sabia, no? Aleshores, per a ells no tenia sentit, no tenia sentit el que jo deia, no? Me dient com puguem identificar-ho, si no recordes, no? Dic, heu trobat ADN en mi, no? O sigui, clar, molt fàcil.
I això no ho hem explicat, és a dir, quan et fan mostres, quan et treuen mostres, troben esperma, i per tant les han de comparar amb aquests possibles acusats, però aquests possibles acusats no fan mai la comprovació de si realment l'esperma és d'algun d'ells.
I igual que el tema de que et comuniquen que troben esperma dins teu, que com a dona per a mi és un dol, no? Moltes vegades en les teues relacions sexuals consentides en la teua parella o en qui tu vulguis, jo mai havia tingut esperma dins, saps? O sigui, que per a mi va ser com...
Sí, que eres molt jove, també.
Clar, psicològicament és com això, és un dol, no?, per a mi, i hi havia una falta de sensibilitat, també. Jo tenia... Me va tocar en aquell moment ja un advocat d'ofici, però que va ser terrible, o sigui, terrible, perquè no em va ajudar en res, al contrari, i va ser ell qui m'ho va comunicar, i va ser com molt mala praxis en el sentit de si m'han trobat esperma i és una festa privada, o sigui, blanco i en botella, no? És un ruedo, no sé com es diu, però jo dic, ostres, és que ja està. O sigui, sí, quines sí, proves més necessiteu?
Tot malament, queda claríssim. Sònia, tu volies dir alguna cosa en aquest sentit?
No, jo, apuntant també el que deia la Mònica de la Guàrdia Civil i el tracte que va tenir, la pressió no que va tenir, que moltes vegades encara vivim doncs, en fase policial o fase judicial també per molts jutges o fiscals, jo el pensament que crec que tenen moltes vegades és que precisament els casos de violència sexual en presència de drogues és que no et genera trauma. Aquest és el raonament que fan servir moltes vegades des de la policia o des del jutjat, no? De dir, doncs millor que no te'n recordis, és molt millor perquè si no te'n recordes no tens trauma, no? Llavors, evidentment, cada víctima viu el trauma com pot, com vol, però el fet de no recordar-te moltes vegades, i això, bueno, segurament ho diran les psicòlogues, no jo que soc jurista, però moltes vegades fa precisament que la teva ment es dispari, no? I totes les coses que et pots imaginar que t'han fet i que no saps i que potser mai sabràs, pot ser molt més gros del que al final, bueno, si tinguessis aquesta informació, no? Llavors aquest pensament està molt present en tots els operadors jurídics que intervenen, no? De, pues mira, millor no denuncis perquè no te'n recordes, pues millor te'n vas a casa teva i te n'oblides, no?
És fatal.
I jo crec que això està molt present en aquests casos.
És al contrari, de fet, jo tots aquests anys estic estudiant el cos com a memòria, no? De fet, és molt difícil, si tu tens un trauma i tu recordes el que ha passat, sí que pots tindre ferramentes o buscar ferramentes per a fer front, no? Però en aquests casos, o per exemple en el meu, jo puc parlar de mi i d'algunes amistats que tinc que han passat per alguna cosa similar. El cos està totalment... això queda, aquesta impremta queda en el cos. El cervell no recorda, però el cos sí. El cos és memòria, no?
Jo t'estic escoltant i m'imagino l'ansietat també del que no saps, aquell forat negre, el sí, blackout. Sí. Mm. Jo crec que a tothom, més o menys, ens pot afectar perquè en aquell forat no sabem què hi ha passat, no? I aquesta incertesa crec que ha de ser molt dura de transitar.
A ningú nombre consciento que dicta mi sentencia, solo Dios puede juzgarme.
Parlant de submissió química a les dones i els dies, avui doncs amb la Maria Llop i també amb la Sònia Ricondo, advocada, i la Laura Castells, membre de l'Observatori Noctàmbules. Passen 3 minuts de 9:45 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, les dones i els dies, i m'agradaria, clar, sentir això, vosaltres n'heu sentides moltes, Sònia, Marta, ja teniu, Laura, ja teniu una carrera en aquest sentit, però hi han coses que se segueixen repetint, em fa la sensació. Amb aquesta sensació de vulnerabilitat, aquest no saber, i aquest també no entendre que a l'altra banda ens poden ajudar directament.
Sí, per mi, i li comentava abans, el cas de la Mònica demostra com opera, no? com el concepte de submissió química, que és una mica el tema del terror sexual, no? És a dir, d'una banda, ens diuen contínuament vigila, 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 no facis això, no facis allò, no beguis, no parles amb desconeguts, no tal, que et poden violar, però després, quan et violen, això no ha passat, això no ho recordes bé, t'ho estàs inventant, va ser un malentès. No? Llavors, evitem com a dones aquest espai impossible i aquesta contradicció constant entre el terror i el que no siguem legitimades com a víctimes mai de la vida.
I ara estàvem explicant això i clar, i algú ens pot sentir i dir, doncs escolta, no denuncio, perquè clar, això fa molt enrere, les coses han canviat, però què els diries, Sònia, com a advocada?
Clar, l'efecte que aconseguim moltes vegades, no, en explicar una realitat que vivim al jutjat o que vivim a la policia és aquesta, la de que moltes persones diguin, pues jo no denunciaré quan em passi, no? És cert que no són totes les experiències de tothom, però bueno, en la gran majoria encara hem de fer molta feina. Primer perquè els processos no s'allarguin el que s'allarguen, no podem estar 10 anys per cada procés judicial, perquè evidentment és una ferida que no poden tancar les víctimes que els hi ha passat això, i després hem de tenir un acompanyament integral i un acompanyament, doncs, amb sensibilització, amb formació i amb persones que realment sàpiguen que estan tractant amb persones amb cert trauma, que hi haurà qui en tingui menys, qui en tingui més, però persones que acaben de viure un fet molt traumàtic, no? I llavors no ens ho estem trobant, i llavors hi ha molta gent que evidentment això desincentiva o dona molta desconfiança. Certament les coses també han canviat, també vull dir alguna cosa positiva, no? I enganxar-nos una mica, doncs, a la recent aprovació que va haver-hi de la llei del CSI, que precisament, pues, de fet, va portar molts canvis enfocats cap a la submissió química, perquè precisament va apuntar que seria un agreujant, és a dir, seria una pena més alta si es comet un delicte, doncs, d'aquestes característiques, al contrari del que passava amb la llei anterior, que amb la llei anterior precisament era com un atenuant perquè era un delicte inferior, era un delicte d'abús sexual, no? Llavors, ara sí que és cert que el Codi Penal, doncs, apunta aquest delicte amb una pena major i, per tant, posa el focus cap aquí. Tot i així, també volem anar a allò de sempre, no? No volem posar el focus a que els únics casos que hi ha de violència sexual són amb submissió química, perquè precisament el que estem veient és que les xifres majoritàries és que moltes vegades no hi ha aquesta presència i que són amb persones conegudes.
De fet, vosaltres, per exemple, en el cas de la Maria Llop, porteu anys darrere d'aquest cas i esteu intentant, o sigui, vau fer recurs a l'Audiència Provincial de València, que us van tombar, i ara sou al Constitucional. És a dir, també esteu fent molta feina en aquest sentit perquè això no es quedi en una anècdota.
Clar, a veure, això és al final la valentia de la Mònica, la valentia, el temps, la perseverança i moltes, no, moltes virtuts amb les quals està intentant perseguir amb el procés judicial, i jo l'acompanyo. Llavors, bueno, clar, la Mònica al final vol lluitar moltes vegades, bueno, ella ho dirà millor, no? Ja no només pel seu cas, sinó perquè al final altres dones no s'ho trobin. I ho dèiem fora, jo crec que sí que ha fet canviar les coses. La Mònica i moltes altres persones precisament piquen pedra, doncs, primer l'Audiència Provincial, ara el Constitucional, i al final si cal, no?
Què és el que esteu perseguint, que us digui el Constitucional? Què és el que us ajudaria o el que serviria, no sé si per restablir aquesta situació que va viure la Mònica, però...
El que estem perseguint és que es digui que ella no va tenir un procés amb garanties, i que si no hem pogut esbrinar el que va passar és perquè no hem tingut un procés amb les garanties, un procés just, i un procés, bueno, que se li ha generat molta indefensió. Això volem trobar al Constitucional, i potser ho volem trobar també més endavant, pues, si no ens fa cas al Constitucional, a altres llocs més.
Anireu on faci falta.
Sí, cap a Europa.
Amunt sur la muntanya, hi ha un molí de vent que hi ha una moliniera.
Sí, sí, és nit de canvi de noms, però estem parlant de Submissió Química, aquest nom que no se us oblidi, perquè tenim ganes... Ara hem parlat del recorregut, podríem dir, més judicial, però també hi ha tot un recorregut personal. La soledat, la teràpia psicològica, en el cas de que la puguis tenir, també, qui te l'ofereix?
Bona pregunta.
Exacte, Laura Castell, ja et toca per al·lusions.
Aquí vull dir, abans que parli la Laura, aquí vull dir que a més és que tots els missatges que tenim sempre, no, de denuncia, que et protegirem, no estaràs sola, no? Ara que venia dels Mossos, els hi he ensenyat una foto, ja dels Mossos, de denuncia perquè et protegirem i no estàs sola, i és mentida. Moltes vegades, la gran majoria de vegades esteu soles i no hi ha recursos suficients per tothom, i no hi ha aquest acompanyament integral que dèiem, no? Perquè al final et fan anar un dia al metge a un lloc, després has d'anar no sé quin dia a declarar a un altre lloc, i això és temps, és un desgast.
És desgast,
no?
És desgast.
A tots els nivells, emocional, econòmic i...
Si vols...
Digues, Mònica.
No.
Sí.
El tema és que quan passa no eres conscient del tot del que passa, per tant necessites un temps, i és un tipus de violència, en el meu cas, que va sorgint i ressorgint. No és una violència estable. Per tant, si n'hi ha un procés judicial, que jo duc ja 13 anys, bueno, des de la reobertura del 2022 fins ara que el jutjat ha fet, o sigui, està fent...
Vaja, portes molt de temps. Portes 13 anys, 14,
sí.
Amb tot aquest procés.
I des de la reobertura que dius, bueno, ara em fan cas. Tampoc, o sigui...
Has fet molta teràpia psicològica, per exemple?
Sí, bàsicament estic sense diners. M'ha costat molts anys trobar una persona experta com Sònia en aquest tipus de violències. He passat per advocats, com te dic, terribles... I és un desgast físic, mental, i que també m'atravessa la vida, la sexualitat i la meva professió, no?
Clar, perquè això té seqüeles a la teva
vida. Sí, he intentat que no m'afectara, però no és així, no? Quasi tots vivim travessats per les violències i per la violència sexual. És algo que pareix que estigui aïllat, però no és així. I jo el que estic intentant és sanar de moltes formes, i ja he decidit que la via judicial, no vaig a dependre de la via judicial per a sanar, perquè he après que no és el que m'ha de sanar, perquè està anant molt lent.
M'imagino que també tens ganes de no veure't sempre com una víctima, sinó com una supervivent, no? Això és molt important.
Sí, jo sempre a Laura abans li he dit, no vull dir-me víctima, vull dir persona que ha patit abús, perquè crec que...
Perquè això no et defineix.
No, clar que no. Sí, de fet, m'encanta l'humor, i fer broma, no és un tema de broma, però sí que és cert que no, que crec que tots patim alguna cosa al llarg de la vida, no? I crec que és important reivindicar això, i que la vergonya ha de canviar de bàndol, per supostíssim, i vinga d'on vinga la cosa i siga la persona que sigam.
I ha passat molt de temps i ho estàs explicant aquí a la ràdio. No sé com ho portes, també, això, perquè no sé si sents que d'alguna manera tens una responsabilitat a les esquenes.
Clar, sí, sí.
Per haver de parlar de totes aquestes coses, que en realitat és un fet que no t'ha marcat la vida, però sí que l'estàs arrossegant, no sé si per ajudar d'altres, o com ho vius, això?
Intente que siga un fet aïllat en la meva vida. Sí que és cert, ara mateix estic fent un documental, estic desenvolupant un documental en la Pompeu Fabra per a explicar com ha sigut este viatge, no? I per a investigar per què. Per a mi lo important és per què se viola encara, per què permetem que es viole, per què quan sabem algun cas ens incomoda o mirem de costat, no? Per què és la víctima que ha de sentir vergonya, i d'on naix el concepte de violència sexual, i és, al final és un abús de poder, no? I és, la cosa és per què algú necessita fer un abús de poder, no? O sigui, per què aquesta persona té un problema i me l'ha contagiat a mi, no? O sigui, i sóc jo la que ha de sanar, no?
I l'abús de poder, i això que dèiem al principi, no de maneres estranyes, no com a vegades expliquen als mitjans, no? Que sembla que, no sé, Marta, que volem reactivar una mica la por de les dones.
Sí.
No passa res.
Jo em sento còmode, Marta, no passa res. Sí, totalment. De fet, veiem que és com cíclic, no? És a dir, per molt que ho sapiguem, no fa tant va ser l'estiu de les punxades. I al final no s'havia trobat substància, no es va trobar substància enlloc, no? Però allà estava, o sigui, la por ja estava circulant.
I els mitjans de comunicació hauríem d'haver de fer un mea culpa, perquè crec que en algun moment, per aquestes ganes d'explicar el cas, crec que...
Però no només, les universitats, els hospitals, tothom es va valentonar fent protocols estranyíssims, que eren com bolets, a més, que no anaven més enllà, no? Que no formaven part d'una arquitectura institucional, i després resultava que no, que segurament tornava a ser una estratègia d'expulsió de l'espai públic de les noies.
El que sí que és cert, per exemple, Sònia, és que tu tens casos des del 2012 i fins avui, tens casos de dones que això ho viuen molt més del que ens agradaria.
Mm-hmm. Sí, també com deia al principi la Laura, al final, amb moltes vegades no amb una submissió química proactiva, sinó amb un consum moltes vegades voluntari, i que l'agressor, precisament, i d'un entorn de confiança, moltes vegades se n'aprofita per agredir-te o per robar-te o pel que sigui, no? Per cometre el delicte que després es denuncia. Aquí, clar, el que hem vist a la justícia, que sí que a poc va canviant una miqueta, però molt a poc, és que a tots aquests temes al principi s'arxivaven de plano. Per què? Perquè no hi havia un relat com el volia la justícia, un relat cronològic, amb detalls. Clar, això en els casos de submissió química no ho tenim.
És impossible.
Perquè al final la víctima moltes vegades no recorda, amb una linealitat no et pot donar tots els detalls, tot i que a vegades amb suport psicològic i amb el temps sí que ho va recordar.
Però que necessiten temps, com apuntava molt la Mònica, aquest temps per començar a serenar-se i poder pensar...
Depèn de persona.
I el que no pot ser és que un jutge no sàpiga també que una víctima de violència sexual, més enllà de si hi ha presència de drogues o no, que no sàpiga que pugui necessitar temps, que pugui necessitar suport psicològic, que pugui necessitar saber qui són, quina informació, clar, per poder-se explicar bé, perquè, clar, entrar en un jutjat i explicar què t'ha passat, no? I és molt, molt difícil.
Mhm. Doncs avui ho hem explicat una mica a Mònica Llop, Sònia Ricondo, advocada penalista, i Laura Castells, membre de l'Observatori Noctàmbules. Moltíssimes gràcies a les tres.
Gràcies
a vosaltres.
Les dones i els dies. Perquè la vergonya ha de canviar de bàndol. Les dones i els dies, amunt els cors.
Salgo sola a pasear, sí, por la noche, por la calle, por si te voy a encontrar. Si me miras de reojo, si me miras sin parar, sí, me sigues con la mirada y no la puedo esquivar. Que me miras con locura, me miras con devoción y yo ya no siento en el cuerpo ni un pellizco de razón.
Maria Arnal, ja sabeu que, vaja, la tenim adoptada aquí al programa, canvia absolutament de tema, deixem la submissió química i anem a d'altres territoris. Jo crec que, vaja, que necessitem també una mica de música, perquè això que explicàvem avui és, déu-n'hi-do, és bastant fort. Olga Ábalos, bona nit, com estàs?
Bona nit, bona nit.
Sí, sí. Hi ha alguns testimonis a vegades en el programa que després costa que canviem de tema i que puguem parlar d'altres qüestions perquè frepen molt. Però avui, convidades això per l'ànima de Maria Arnal, que va ser la nostra convidada aquest divendres passat a Les Dones i els Dies, allò, l'entrevista d'una hora, que si voleu podeu recuperar al web, teníem ganes de parlar de totes aquestes dones que estan treballant amb veus, amb màquines, i que no tenen manies i que no tenen problemes i que no els hi fa por la IA, la intel·ligència artificial.
Sí, i Maria Arnal és la... Bueno, com aquests dies, diguem que està també de promoció presentant el disc Cama, que per cert estem escoltant un dels temes d'aquest disc. Se li ha preguntat constantment, no?, sobre l'ús de l'intel·ligència artificial, i ella mateixa explica el seu procés de creació i també aboga perquè la utilitzem, perquè creem aquesta ètica, no?, també al voltant de les noves tecnologies i de la intel·ligència artificial en aquest procés creatiu.
Jo crec
creatiu.
Perquè, clar, tant si volem com si no, la intel·ligència artificial és aquí, llavors ens podem posar de cul o ens podem posar de cara, i ella prefereix anar-hi de cara i dir, doncs, escolta, també la faig servir, no?
Sí, i a més la faig servir d'aquesta manera, per aquests motius. Aquests dies hem estat recuperant també aquest projecte que va fer el Centre de Cultura Contemporània fa 2 o 3 anys, que es diu Maria Quart, no? Maria, el cor de Maria, que és aquesta instal·lació interactiva on ella entrenava un model d'intel·ligència artificial amb la seva pròpia veu, creant un cor, no?, un cor sintètic, i cada veu d'aquest cor era una característica d'ella, no?, de la seva pròpia veu. Vull dir que estava fet d'una forma orgànica, artesanal.
Sí, sí, amb l'aparell fonador de la Maria Arnal. Correcte. Ella va fer que el seu aparell fonador s'independitzés del cos. És que sí, m'encanta la idea, eh?
Això mateix.
Tu t'imagines, o sigui, agafant les cordes vocals i l'aparell fonador, tota la maquinària que tenim aquí dins, i...
Sí, i una textura per aquí,
exacte,
i una freqüència per allà, doncs amb tot això doncs crea el seu propi cor. Però clar, tot això no és nou, tampoc, perquè hi ha hagut altres pioneres, altres dones, que han anat utilitzant la tecnologia i la veu des d'un punt de vista creatiu, no? I han utilitzat aquestes màquines, no? Des del Talkbox, que és una màquina que feia la veu així com robòtica, fins a aquell tan polèmic, o segueix sent polèmic, a l'autotune, no? L'autotune, no?
Allò que sembla que plorin, que sembla un barrufet, que li hem trepitjat l'ull de poll, vols dir?
Sí.
Un barrufet que li hem trepitjat l'ull de poll?
Més o menys, però diguem que ens hem de remuntar l'any 1998 per començar a sentir l'autotune d'una manera més creativa o...
Però t'he de dir que jo estic a favor de totes les aberracions sonores que puguin haver-hi. Sí, és a dir, faig aquesta broma de barrufets amb l'ull de poll trepitjat i tot això, però jo crec que si la música és bona es pot fer el que vulguis. Això sí que és norantero, i aquest moment així de... Això és autotune, però una mica...
Sí, ara se sent.
Sí?
Se sent.
Aquest moment barrufet, que és quan no arribes a la nota, te'l col·loquen i llavors arribes a tot arreu. És el cas de Cher, o tu
no
creus que no?
Aquí, en aquest cas, s'està utilitzant l'autotune d'una forma diferent. De fet, l'autotune, òbviament, és un processador, és un efecte digital per corregir quan hi ha una nota desafinada o una freqüència que no està al lloc, però en aquest cas els productors de Cher, com van publicar, estaven treballant al tema Believe, doncs van utilitzar aquest efecte ja cap a l'extrem, modificant la veu, que segurament no caldria modificar-la, perquè clar, potser ja Cher ja afinava.
I tant, no.
Ja afinava.
No has de dir què direm nosaltres de la Cher, si ens encanta a casa.
Però clar, aquí l'utilitzen d'una forma que extrema, sense dissimular-la, i crea aquest efecte gairebé robòtic, semblant al vocoder, que és un altre efecte.
És un altre efecte, el vocoder.
Però sense ser vocoder.
Tu podries fer sorollets per veure la diferència entre autotune
i
vocoder?
Home, no. I jo ara aquí...
No podria ser una veu de vocoder?
Potser, home, potser tenia un botó aquí a la...
Sí, un botó màgic,
no? So que fa de... No provem, no provem.
És igual, és igual, és igual.
Potser ho trobem
tenim
i tot.
Tenim el botó de la tos. Em sembla que és l'únic que et puc servir ara mateix.
Doncs diguem que quan els
productes... Això, mira. Això. Ens estan posant rever. M'està encantant. Vinga, més, que m'està agradant això. Quin programa de ràdio.
Doncs quan va sortir Believe, que estem parlant de l'any 98, va ser la primera vegada que s'utilitzava l'autotune, no per corregir, sinó com a efecte estètic, això va crear bueno, una tendència, va marcar una època i es va conèixer fins i tot com a l'efecte Cher, no? I a partir d'aquí, doncs, altres artistes, des de Britney Spears, com fins després Daft Punk, no?, van començar a utilitzar l'autotune a les seves exploracions vocals, no? Fins i tot James Blake el va arribar a utilitzar, i ja no parlem del hip-hop, del trap i altres músiques de, bueno, de l'àmbit més urbà, no?
Doncs escolta, una altra dona que també jo crec que ha estat una pionera, perquè avui parlem de pioneres, de fer servir maquinetes, de no tenir-li por a la màquina, que em sembla de dones valentes, és la nostra estimada Laurie Anderson. Oh, Superman. Aquí hi ha molta màquina, eh?
Molta.
Això que era
moltíssima.
Vocoder? Això és vocoder?
Això és vocoder.
Ah, doncs llavors ja tenim la diferència entre vocoder i autotune.
Sí, clar, llavors, clar, perquè el vocoder directament produeix aquest efecte robòtic, i de fet és el que feia servir Kraftwerk per les veus.
I els hidrogeners, i és un,
per exemple,
el teclat aquest. El
sí,
teclat.
Això és el vocoder. Llavors el que va fer, això és Laurie Anderson l'any a principis dels 80, amb aquest tema que es deia Oh Superman, que formava part d'un projecte d'art escènic multidisciplinar, com ella acostuma a fer, no?, amb vídeo, animació, spoken word, etc. Però aquest tema el va punxar el DJ britànic John Peel a la ràdio, a la BBC, i
aquest senyor que si et punxava et convertia en or.
Sí, i això que els hi diguin a grups com Nueva Vulcano, per exemple, no?, que els va fer sonar en el seu moment, doncs quan el va punxar John Peel i es va convertir en un èxit, va arribar fins al número 2 de les llistes britàniques, i és un tema que és com inquietant, és com una mena de mantra, no?, que Laurie Anderson va construir a base de fer loops, no?, amb la seva pròpia veu, aquest a, i després doncs la seva veu per sobre amb vocoder.
Clar, i pensem que ara això ho tenim superadíssim, però en el seu moment, a l'any 81, fer això, era provocar una miqueta.
Era bastant provocador, i sobretot que arribés a les llistes d'èxits, i de fet hi ha tota una generació de nens que coneixen aquesta cançó precisament perquè es va fer molt famosa i és un tema molt, molt experimental.
Nens, criatures com nosaltres, escolta, sentim la Björk, que és l'altra pionera, que va tenir claríssim que això de la màquina no passava res. Your love was sent to me. D'aquí un temps potser ningú coneixerà Björk i pensaran que era aquella dona que va sortir a cantar amb Rosalia. No, és així. Per nosaltres és Santa Björk.
Podria ser.
Però hi ha noves generacions que es pensaran això.
Sí.
Que doncs... eren aquella senyora que va sortir un moment
clar,
a cantar amb Rosalia.
I aquella senyora va sortir allà per tota la trajectòria que tenia al darrere. I llavors cal també agrair a Rosalia que fes conèixer Björk a les noves generacions.
Exacte,
això també cal dir-ho.
Sí, que només la critiquem últimament.
Això és Hidden Place de l'any 2001, on Björk comença a experimentar amb diferents capes sonores a través de processar veus humanes, sobretot la seva veu, i això va ser com la llavor perquè després fes potser un dels discos més experimentals, no?, de la seva trajectòria, com pot ser Mèdula. One breath away
from Mother Ocean. Jo sento això i m'imagino que així és com sona el mar. No?
Sí, i a més són veus humanes, eh? És un disc fet a base de veus humanes processades, sense
instruments.
A veure,
sentim-ho més. You have done good for your... No, em posaré a imitar-ho. Jo us diré adéu. Fins demà. aquest programa que hem fet, com sempre, l'equip de les Dones i els Dies. Olga Ábalos, moltes gràcies.
Un plaer.
I avui amb la companyia de Sam Silva a les màquines, també, i qui us ha parlat, Montse Virgili, Mireia Dalmau, Roger Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Màriam Ballot, vaja, els de sempre al vostre servei, com cada nit a les 10. Demà, encara que fem el programa al lloc de les màquines, perquè el fem a l'exclusiu digital, parlarem de Crypto Sisters, les senyores que guanyen diners amb criptomonedes. No n'hi ha gaires, però les que hi ha en saben molt.
Les Dones i els Dies. Amb Montse Virgili.